Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Tant segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i avui ha arribat el moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és l'animador i creador de contingut Guillem Ignasi Bausà. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things.
Benvingut a Xiu Xiu, Guillem, com estàs?
Hola, gràcies. Molt bé, com estiu altres?
Bé,
bé, gràcies. El primer vegada que m'ho demanen per mi.
Crec que mai m'ho havien demanat.
Molt bé.
A mi aquesta hora ara que ho demanen sempre se me fa un poc llarga, no?
Sí, començava a tenir gana.
Sí, ja s'ha de sopar.
Però, bé, escolta.
Una ferrada que m'ho sentiu a les 6 i 5 de matí, de demà. Ànims, que ja és dijondres, si teniu el cap de setmana lliure. Bé, tenim aquí en Guillem Ignasi, que és animador. Però no us penseu, animador podria ser moltes coses, animador podria ser d'entreteniment...
Tot et demanen això, quan dius que ets animador?
Sí, qualcú diu cheerleader. No, tampoc.
No. Ets,
animador de pel·lícules d'animació, en concret, animador stop motion, que és una tècnica concreta.
Ara mos explicaràs. Guillem Ignasi Bausà acaba de tornar de fer les Amèriques i el motiu, i doni més ni manco, que participar a una de les pel·lícules més esperades d'enguany. Parlam de Wildwood.
Gotta go outside sometime.
No, he doesn't.
Promise me you won't leave the house.
Aquesta que sentiu és la pel·lícula, el tràiler, Wildwood. I qui és en Guillem fent stop motion?
Sí, exactament. De fet, m'han descobert avui, descobrint, explorant tot aquest món de stop motion, i mos ha fascinat perquè hi ha una feinada darrere. Durant 4 anys en Guillem ha compartit estudi i feina amb l'estudi d'animació de stop motion més important del món, és Laika.
Que on se situa?
Bé, primer, si me perdoneu, clar, més important és un concepte un poc...
Bé, per nosaltres, si tu hi fas feina, és més important.
Objectivament és el més gran.
Entesos?
És, clar, bé, clar. Això ho podem dir. està a Portland, Oregon, que és la costa oest dels Estats Units, allà on més en fora possible.
I tu has viscut allà, entenem?
Sí, sí, he estat quasi 4 anys, vaig partir 2022... i vaig tornar aquest desembre, sí, sí.
Bé, idò, començant des del principi, Guillem, què és l'animació stop motion?
L'animador stop motion és una tècnica d'animació que se construeix fotograma a fotograma, que segur que a tothom li sona, pues, ja sigui amb un ninot o un tros de plastilina, li fas una foto, mous un poquet, fas una altra foto, mous un poquet, fas una altra foto... Fins que te moris o fins que aturis.
Durant 4 anys, no?
Sí, exacte. I teòricament, quan tens 24 fotos, fas un segon de pel·lícula, a vegades se fas a trampa de fer-ne 12 i després poses cada una dues vegades, i així tens les 24 que és el cine, i això, i fas una pel·lícula o...
En Jordi posa cara d'estorat.
És que són moltes fotos, eh?
Especials.
24 per segon, si dura una hora i mitja la pel·lícula...
No, aquesta dura més. Serà llarga. Sí.
Quines pel·lícules fetes amb stop motion podem aquí que siguin referents?
Pues mira, segur que molta gent li sona Wallace i Gromit, que se fa aquí a Anglaterra. També, per exemple, una pel·lícula de Laika, l'estudi que era jo, varen fer Coraline, que és un fenomen per molt d'adolescents així un poc emos. I un pel·liculón. I La noia cadàver, també, per exemple, d'en Tim Burton, és un gran referent.
La sentim, La noia cadàver, anem un segon. Ven si m'ho rebé. La fruta se enseña, en el fondo está bien. Le puedes huir y le puedes rezar. Tarde o temprano en polvo te convertirás.
Si decir que era bella es la pura verdad.
día un hombre misterioso llegó a la ciudad. Era guapo y apuesto, y sin blanca además.
I per exemple, Inside Out 2.
Clar, no. Inside Out seria el que se diu animació 3D o generada per ordenador. Digamos que ja podríem posar molts tècnics, però hi ha tres principals variants d'animació, que seria animació això digital, pel·lícules com Toy Story o Romper Ralph o Inside Out. Mm-hmm. Després, cine 2D, que seria allò que cada fotograma és un dibuix, com per exemple pel·lícules d'Estudio Ghibli o les antigues de Disney, com Tarzan, La Cenicienta, tot això. I després és stop motion, que és la més rara de totes. Sé que ningú vol fer, que són...
I sé que tu has fet.
Sí.
I com així, Guillem, a veure, que te va cridar l'atenció?
Però no ho sé, jo va haver un... Crec que va ser mirant, de fet, Romper Ralph, la pel·lícula, quan surten els crèdits, vaig dir, que això ha molta gent, clar, va com a clicar, no sé per què, aquella pel·lícula, que al final hi ha molta gent que se dediquen a això, i va sortir pues, com a pensar, mira, pues, a lo millor això podria ser una carrera, una professió. Vaig provar un poc tema animació 3D, investigar un poc, vaig descobrir molt pres que no suporto els ordenadors i vaig dir, pues, muñecos.
Aquí va el bessó de la qüestió. Clar, feis pel·lícules d'animació, però amb muñecos, vull dir, fent fotos.
Clar.
Com feis els muñecos? Perdona, i un parèntesi, Pingu és stop motion, també, o no?
Sí, correcte.
Oh, Pingu!
Pingu és un dels OGs de...
Bé, però OG sí,
un OG
original.
Com
a,
sí, perdona, entesos.
Com un dels
espavila, no sé. Xavi.
Sí, me sap greu.
No se m'ocorre l'equivalent mallorquí.
Original.
Sí.
Precursors. Sí. Generació original.
Sí, l'amo de sa casa. Sí.
I se feia en plastilina, Pingu.
Sí, correcte.
Pingu.
És que a mi no li agrada molt, Pingu.
De fet, aquest darrer estudi que vaig estar a Anglaterra, això se va anunciar. S'està plantejant fer una espècie de reboot de Pingu, com a fer com una nova temporada.
Mm-hmm. Ja, però no seria el mateix.
No, pot, seguiria sempre plastilina.
Exacte, sí, però...
Tornem
allà mateix, és a dir, els stop motion més avançats, més moderns, com se fan?
Pues depèn molt. Per exemple, ara que venc de... Clar, és que un pot... La gràcia de stop motion és increïble... rang de possibilitats, com per exemple, ara sèries més senzilles com l'Oveja Shaun, els muñecos són literalment una pilota fixa amb llana ferrada i quatre filferros que fan de braços i cames, i després te'n pots anar a Laika, que si qualcú vol cercar, per exemple, a YouTube, tenen pujat qualque making of d'aquesta pel·lícula que està ara per estrenar-se, doncs hi ha un ninot, una marioneta d'un àguila gegant, i pots veure l'esquelet, que en aquest cas està fet per equips d'enginyers, és un esquelet d'acer per poder articular cada part, després totes les plomes aferrades...
I d'això anau fent fotos.
Sí, sí, sí. Però lo guapo és l'infinitat de possibilitats. Clar. Que tu a que teva amb el mòbil i un tros de plastilina pots fer stop motion, o si tens una millonada d'obbes pots fer una mega producció.
Però amb una cosa, imagina que tenim una escena en què hi ha 5 persones i un àguila.
Sí.
I clar, tot se mou alhora.
Sí.
Com ho feis?
Pues, depèn. Si el tiempo apremia, pues a donar-li canya, en alerta, no moure res que no toqui, i moure't 5 personatges un poquet, fas una foto. Moure't 5 personatges un poquet, fas una foto, i ja saps com se veix. I a vegades el que se pot fer en fas dos separats, fas l'animació al plano sencer, i després, quan acabes, pues, fas els altres tres i després digitalment se composen junts. Depèn un poc molt de pit dels casos. També has d'anar alerta, perquè, clar, si hi ha 5 personatges junts, si, per exemple, amb ordenador, si un personatge fa ombra damunt un altre personatge, tot això és processal i són softwares de partícules i funciona de certa manera, però stop motion no t'ho pots inventar, aquesta ombra. Per tant, si tots els personatges se fan ombra un damunt l'altre i de més, pues segurament hagis de fer tots junts a la vegada i és complicat.
Sí, poca vegada.
Sí. Clar, quanta gent podeu arribar a ser fent una pel·lícula d'aquestes i tu quina funció específica fas?
Pues mira, en aquesta pel·lícula d'Estats Units, que van ser 4 anys, Wildwood, el moment pic de producció de... Vàrem arribar a ser, crec que, 700 persones.
Uau.
Però aquest estudi és un poc un mal exemple perquè és a lo grande, és lo més massiu dins aquest món que existeix. Perdó, quina era l'altra mica pregunta?
Tu exactament quina funció tens
clar,
allà?
La meva funció és de ser animador, per tant, la meva única feina és tal qual això, és moure els muñecos, fer-li la foto, moure-los un poc més, fer-li la foto. Però clar, jo no tinc que veure ni amb la construcció dels ninots ni el res que ve després.
Recordes fer qualque moviment molt absurd? És a dir, fer un muñeco, qualque cosa, no ho sé, és que...
Bueno, a vegades...
Clar, aixecar un braç, no ho sé.
Sí, fora bola a vegades queden un poc bizcos. I després és graciós. I pot segons com, o l'havies de repetir, o potser pues, intenten arreglar digitalment.
Però escolta, tu com acabes en aquesta empresa tan grossa, a Laika?
Pues...
Oregon.
Sí, pues mira, pues vaig aplicar unes pràctiques, no me les van donar, unes pràctiques que fan és cada any com de per formar gent nova, no me les van donar, vaig quedar com a dels darrers finalistes, però bueno, i després un any i mig o dos més tard, justament se varen veure que va haver una situació que hi havia altres grans pel·lícules a la vegada, i clar, no hi havia suficients animadors com al voltant, i pues, ells varen decidir apostar per una generació amb menys experiència, com hi entrenen molts, i pues, va ser un pot de sort del moment adequat.
En el lloc i en el moment adequat.
Sí, sí.
I aquests 4 anys, imagina que bueno, hauràs conegut gent, hauràs après moltíssimes de coses i també t'haurà conferit certa autoritat dins el món de stop motion.
Bueno, sí, autoritat. Fer feina Laika sempre és un poc es gomet dorat, no? Però bueno, que al final és un món on tothom és molt humil. Sí, coneixes molta gent, coneixes això, llegendes, vaig conèixer... No sé si qualcú li agrada passar antes de Navidad, però una escena que en Jack està com a, que canta damunt sa tomba quan l'han derrumbat, derribat.
Esbucar, passar...
Sí, bé, va amb el trineu de Santa Claus, no sé si qualcú... Supos que ja l'ha vista. Bé, i canta damunt sa tomba, i és una escena increïble, espectacular. Pues va, coneixes el tio que la va fer, i és normal i corrent. I... Però tot, és un món on és com a tan... nicho i poca gent, que tothom és molt simpàtic i sí, sí, sí.
Que bé, que has topat bona gent. Res, i tu vas agafar els tapins i te'n vas anar.
Sí, sí. A més, en això que m'interessava jo fer és una oportunitat immensa.
Clar.
I a més, clar, de primeres, en teoria anava per un any, que justament no és que si m'haguessin dit 24.
Ja.
Clar, després un pic estàs allà, ja t'atrapen.
Perquè no? Vas per projectes, no?
Clar. Sí, va ser... això, va ser per aquesta pel·lícula en concret. Se va anar allargant.
Molt bé. Sí. Molt bé, i xerram amb en Guillem Ignasi Bausà, que és animador de stop motion. No vos penseu que és cheerleader, que això també estaria molt bé.
També,
però
sí.
Ara jugarem una miqueta amb ell. Dali Sabat Lluís.
Molt bé, men, les joques, això ho animaria, Guillem, Guillem Ignasi Bausà, això ho animaria ell. Bueno, sí, m'he quedat un poc trebat, no passa res. Sabem que a Laika tenim un lema molt interessant, que és si se pot moure, que se mogui.
Sí.
D'acord?
Sí.
Per tant, te direm escenes i m'hauràs de dir si Laika les animaria o no.
Vale.
I tu fent-hi feina, evidentment.
Vale.
Una ensaïmada escapant d'una capsa.
Ah, que bona.
Sí, clar, sí, però clar, se li hauria de posar un fil ferro o algo de dins l'encimada perquè pogués guardar la forma. Perquè si la doblegues i cau, és inanimable.
I en
clar,
quin material la faria?
S'ha de comptar l'aire. Ah, clar, pues, si la feim d'una altra cosa, pues, ja de...
Però un moment, i si la tiram a l'aire, com un frisbee? Encimada, clar, tu podries que... anar fent fotos...
Sí, però això se diu gravar un vídeo normal i corrent.
És a dir, vols dir que optaries per gravar una encimada de bon de veres?
Sí, si s'ha de volar com un frisbee, jo ho gravaria en vídeo. Seria més fàcil.
Entesos?
Farcida aniria millor, perquè pesaria més. Clar. I s'aguantaria més.
Exacte, segur que està molt bé, Ines, és farcida. Sí, no? Sí, jo crec que per tot.
Si és cabell d'Àngel és molt espès, mos fa de plastilina.
Un dimoni amb una ximbomba.
Sí, això seria molt xulo.
Fàcil.
Sí, fàcil. Segur que faríem una hora baixa.
Bueno, depèn de com... El que podries fer és animar que toques a ximomba un pic i després ho copies i aferres i fas un bucle infinito.
Ah.
Clar, exacte, pot fer trompetes.
He de ser sincera, no acabo d'entendre la tècnica.
És vera,
no, ja està.
No,
ho he explicat 40 vegades.
Però vol dir que hi ha gens que per ventura tampoc ho han entès.
jo només entenc que ell va col·locant, per exemple...
Quina és? Imagina't una cosa. És a dir, que hi ha...
No.
Un moneot.
Que no és tu que m'ho has d'explicar.
Bé, expliqui ell.
Per exemple, un ocell volant, no? Posant, sí. Tenim un ninot d'un ocell enguinxat amb un filferro o el que sí. sigui, que està a l'aire. I doncs jo li col·loc les ales totes sí. cap a dalt, sí. li faig una foto.
D'acord. Després, te'n vas i tornes i col·loques al mig, fas una foto. Després, exacte. Les baixes, fas una altra foto.
Exacte. I segueixes.
I són fotogrames que tot fa, entenc, no?
Clar, després tu...
Però per fer un aleta, no és una dalt, una mig i una baix, sinó que una dalt, un no tan dalt,
bueno,
una altra...
Bueno, depèn, sí. Altra... Depèn un poc, perquè si fas moltes fotos, clar, el moviment és molt lent. Al final, clar, és una velocitat... Ara m'ho posen tècnics. Però és una velocitat de 24 fotogrames per segon. Si un moviment dura un segon, doncs sí, hauries de fer 24 fotos. Però si l'ocell baixa les ales amb una quarta part de segon, pues només has de mestir 6 fotos, per exemple.
Imagina't un dimoni tocant la ximbomba amb una cançó sencera, estàs 3 dies gravant això.
No, perquè fa un loop, ha dit.
Clar, pot fer que la ximbomba la toqui un pic i ja posant...
La ximbomba té això, que pot fer loop.
Si fos el piano seria més complicat.
Exacte. Alerta aquí.
I l'escena d'ara sí que és complicada. Un turista enfadat intentant aparcar a DEA... En agost.
Sí, de fet, se podria fer molt vermell, cremat. Uh-huh. Sí, se pot animar, se podria fer graciós, se'l podria fer lletjot.
Tu també dissenyes, i to.
Bueno, jo sí, pel meu compte, sí. Per exemple, que veiem des dimoni, vaig fer fa temps un ninot d'un dimoni basat en el de Sant Joan, que mon pare és de Sant Joan, i bé, per fer un poc... Feia balls un poc sexis, tipus TikTok, no era... Bé, després va fer un ball de bot, però no durava molt l'animació. Però sí, jo el que pic he fet...
I te vas fer famós per aquest vídeo fet,
bueno, famós.
M'han dit.
Vaig tenir sort, vaig fer un ball que va fer la cantant argentina Nati Peluso. Uh-huh.
O sigui, un dimoni de Sant Joan ballant Nati Peluso.
Sí, i ho va compartir i va anar bé.
Quin pecat era?
Era un poc una mescla. Era un... Sí, però està més basat en sa ira, però és un estàndard. No té sa K47 dibuixada. Sí.
Molt bé.
De fet, si qualcú vol veure aquest vídeo, és fascinant i me l'ha fet molta de gràcia. Tens que saber quines xarxes, que és guillem.ignasi, sí. I allà trobant aquest vídeo...
Guillem en doble L.
Guillem en doble L. Molt bé, ara farem el segon joc, que és el moviment impossible. D'acord? Te farem triar quin d'aquest moviment seria més difícil d'animar. D'acord? Has de triar entre una sèrie que expressa gelosia, una orella que sent una mentida, una ensaïmada que respira, una llàgrima aturant-se abans de caure, una ovella que intenta dissimular que ha fet una dolentia a una padrina mallorquina mirant-te en decepció.
Però això a la vegada.
No.
Ho tenc claríssim.
Quin és el més difícil d'animar i per què?
Ah, difícil.
Estic espòs.
Bé, el més fàcil... Bé, com
el més fàcil és la llàgrima perquè vas tu una foto, perquè si no cau... Clar. No... I és més difícil.
Clar, una sèrie que expressa gelosia...
S'orella que no escolta. Sí, seria complicat de fer això.
Clar, com expresses una orella que no hi sent?
No ho sé, això no és la meva feina.
Sí, no, jo en aquest cas demanaria ajuda a qualcú més experiència que jo.
En Xavi, que per ahir que ho sap.
Tu què és el més difícil, per exemple, que has hagut de... que ho ha animat?
Home, coses que són molt difícils amb cert... d'una manera... Per exemple, caminar, un personatge caminant... és relativament bastant complicat, però no pel moviment en si, sinó com que estem tan acostumats a veure persones caminant, a la mínima que anatòmicament ha algo que no està bé, s'ho humà tot d'una se't dona compte. Per exemple, jo vaig animar molt de... en estil sabou, que hi ha com a coyotes, no sé com se diu en català, però són com els dolents.
No hi ha traducció, perquè com que no n'hi ha aquí...
Clar. Bé, coyotes, i clar, un coyote com cor, pots animar un poc, és igual com animis un poc, perquè la gent no està acostumada a veure un coyote córrer. Per tant, per fer un poc com quedi millor. Però, per exemple, una persona caminant és molt complicat perquè tenim l'ull molt fet. Sí.
I després, Guillem, també, clar, estàs durant 4 anys a Laika fent stop motion, i jo penso, durant aquests 4 anys, sempre xerrant de lo mateix, però és que és evident que és a l'ordre del dia, la intel·ligència artificial ha entrat en el mercat, en el món de l'animació 2D, 3D, però jo no sé si stop motion també ha alterat el sistema una mica.
Bueno, a més va ser molt, molt curiós perquè va començar a explorar i de fet sorgir quan vàrem començar la producció, i sí, O sigui, és una cosa que evidentment preocupa molta gent, tema de pèrdua de feines i això, però a la vegada crec que té una contrapart positiva que crec que ha generat tot un efecte rebote. I de fet, a Laika el que està fent és que m'apareix una estratègia molt bona. No només van amollar un tràiler, sinó que han mollat ja un parell de making-offs, com a de vídeos de com fan ells segons quines coses, fins i tot abans de que la pel·lícula surti. Uh-huh. I ja és una cosa que la gent anirà a veure sapiguent que és una cosa feta per humans. De fet, en el tràiler posa... No posa de l'estudi de Coraline, posa de les manos que hicieron Coraline o així.
Uh-huh.
I m'apareix que, evidentment, sobretot la intel·ligència artificial generativa d'art és un tema molt complicat i molt gris i bastant controversial, però com a part positiva crec que això també impulsarà un poc la banda contrària de molta gent que cercarà tota aquesta cosa feta mai, feta per humans.
Sí, que és a dir, la gent anirà a cercar la feina feta per humans, feina artesana, en tots els sentits. Uh-huh. Per tant, sí, agafarà més valor, no?, la feina que se fa. Cosa que fa en Guillem, i que ara, Guillem, què faràs? Ara te'n vas a Oregó, te'n tornes, què fas?
Estic unes vacances fantàstiques, me'n vaig la setmana que ve a un festival de música, i això, un estiu llarg, perquè ja quan vaig acabar Laika volia unes vacances, però just vaig aconseguir fer un altre projecte, i vaig dir, les vacances esperaran. I ara de vacances, i sí, ja estic tirant un pot sa canya a qualque estudi, però per quan acabi l'estiu.
Sí, molt bé. I de Guillem Ignasi Bausà, moltes gràcies per haver vengut a Xiu-Xiu.
A vosaltres.
Has passat gust.
Molt, m'heu passat
que
molt.
Que bé.
Ja tornaràs.
Sí, quan surtis a pel·lícula, tornaràs. I vos explicant més coses. Clar, perquè no puc mostrar res, és un poc de rotllo.
Tindrà una exclusiva. Clar, quan no sé com se mostraria l'animació stop motion aquí a la ràdio.
Clar, sí, complicat.
Però...
Descrivim cada imatge. Mm-hmm.
Fem una foto, la penya a xarxes, després una altra. No. Qualque cosa farem, molts les arreglarem. Gràcies, Guillem.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Oh God, life is good. Some are fat and some are thin. Some won't even ask you how you been. Na 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 na. Oh God, life is strange.
Xiu-Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. IB3 Ràdio és informació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
xula de la ràdio, és a dir, Mònica Borràs amb el seu...
Aquell gran moment.
És a dir, la nostra Marilyn Monroe. Mònica Borràs, bon vespre.
Bon vespre, què dius? Ja m'agradaria.
Veritats.
Veritats, com a... Exacte. Com estàu?
Molt bé.
Molt bé, contents.
Avui vos tornaré a demanar això que vos deman sempre. Quant d'anys teniu?
En Jordi va mirar.
Sí.
23?
23.
De 8.
No. De 8 cotitzats.
28.
Jo 33.
Molt duim, 5, 5 i 5. Jo estic entre tots dos.
I en jo ja exponencial.
Te poden demanar quant d'any tens.
Ai, sí, però no m'ho demaneu, m'ho demaneu.
No, però si tu m'ho demanes... No sabia si era correlatiu.
No és cap vergonya.
Quant d'any tens, Mònica?
56.
Jo ets a boca, en plan...
Que fort. No, volia xerrar d'això perquè avui recordarem una persona que primer sentirem cantar, si voleu, perquè és una veu completament reconeixible. Jo crec que avui tots quatre, i amb en Lluís tots cinc, sabrem de qui parlam o no.
A veure.
Bé.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
Mr. President.
No és així. Sí, ara hem adelantat el concurs de final.
Ara me diràs que no sabeu qui és.
En Xavi no sap qui és i en Jordi tampoc.
Això és molt fort.
Ara no ho han mirat.
No vaig saber.
No sabeu això? No sabeu l'escena?
Sí, me sona molt, però no. Me sap greu, ja ho sé. Me sap greu. Què vol que faci?
Idò, aquesta escena...
En Jordi la coneix.
Sí,
més o manco. Sí. Idò, bé, aquesta escena és una escena històrica, sí. De fet...
Despatxats tots dos.
Despatxats. La Marilyn Monroe, això va passar l'any 1962. Va cantar un molt d'anys aquest Happy Birthday, Mr. President, el president dels Estats Units, quan celebrava el seu 45 aniversari.
Era en Kennedy, no?
Era en John Fitzgerald Kennedy. Se deia que tenien una relació. Ell estava casat en Jackie Kennedy, Beauvoir, i clar, és vera que segons de quin punt de vista ho miris, hi ha sèries que parlen d'en Jackie com ella ho va veure des de casa seva i ho va trobar una humiliació.
Home, era una cançó, o sigui, una escenografia molt sensual.
És que ella era molt sensual.
I, clar, i a més, perdona, tots dos eren foc encès, com clar, diria en Xisco Nadal.
Sí, talment.
Vull dir, feien molt bona parella.
Sí, de fet, ara faré un parèntesi. De fet, ella, en el principi, se vestia o anava un poc més de sexy, però fins que una persona li va dir no, tu sexy ja ho ets, i no fa falta ho accentuïs en sa roba, no? O en sa manera de... Ella va anar trobant el seu punt, però bueno, per acabar aquesta història, que és pràcticament s'ha final, era l'any 62, ella va sortir amb unes pells i quan se les va llevar duia a baix un vestit que li havien cosit a damunt, vull dir, senyit, a més no poder, va cantar aquesta cançó super breu i va ser un escàndol, un impacte molt fort, i de fet ella va morir 3 mesos després d'aquest fet, als 36 anys.
Imagina't, i va tenir una vida crua.
Molt crua, molt crua. De fet, ha esdevingut una icona del segle XX. Ara la recordam perquè fa 100 anys del seu naixement.
O sigui, faria 100 anys avui, no...
No avui exactament, però...
Bé, aquest dia.
Sí, dia 1 de
100
juny.
100 anys, te l'imagines en 100 anys?
Brutal,
Mònica,
no me la puc imaginar.
Com hauria envellit, na Marilyn?
Sí. La veritat, si voleu, podem repassar un poc la seva vida tortuosa, en certa manera, encara que també plena d'èxits, aquest reconeixement per aquesta mort tan jove, tan sobtada, en teoria i oficialment va morir per suïcidi, però ningú s'ho creu, perquè acabava de signar contractes, tenia molt de projectes, i és una cosa que no s'ha pogut de...
demostrar, no?
Exactament, no s'ha pogut demostrar mai. Però bé, ella, el seu nom real era Norma Jane Baker, de fet no va arribar a conèixer son pare mai, sa mare li va dir que son pare havia mort en un accident, però no va ser així, simplement no el va conèixer, i sa mare va patir sempre problemes un poc de salut mental, però sempre va lluitar per estar amb ella, i a més sa mare feia feina també a Hollywood muntant pel·lícules en certs moments, i sa mare ingressava, tornava a sortir, i però va arribar un moment que va comprar una casa per anar a viure amb ella. Varen viure d'aquests 3 mesos, però després la van tornar a ingressar ja per més temps. Aquí na Marilyn tenia 7 anys i ja va començar a anar d'orfanats, de famílies d'acollida, i va ser com la seva vida, va ser d'aquesta manera. També tenia una tia en sa que també vivia a temporades, però tot això va provocar, de fet, als 7 anys ja va patir abusos, i entenem que després, en posterioritat, també. I el que va fer als 16 anys és casar-se amb un amic, no és que estàs locament enamorada, però era en aquell temps l'única manera de sortir de casa teva, casar-te als 16 anys, imagineu-vos.
Llavors, ella tenia autoestima molt, molt baixa, i la va tenir sempre.
Per un costat, sí. És a dir, va tenir sempre molt de problemes, perquè ella no és que volgués ser famosa, ella volia ser actriu.
Volia ser validada, ja diria,
validada,
no?
I ser una bona actriu. No volia només ser un trofeu o molt guapa, sinó que volia tenir alguna cosa darrere. I un poc això és el que ha transcendit. Altres vegades hem parlat d'aquest dolor o que fa que els artistes puguin créixer i desenvolupar-se. I en el seu cas és certament així. D'una vida totalment desestructurada, com va aconseguir construir tot això? És vera que de petita, perquè no molestàs, algunes d'aquestes cases la duien al cine o la ficaven allà un pic per setmana. I llavors ella veia ses actrius, volia ser actriu, i se va, en certa manera, consagrar a tot això. A veure, que sembla una rossa buida, però no ho és gens, i és veure que, aquest, no vull dir que hi hagi un debat, no?, però que realment era una dona molt intel·ligent. Llavors, si ho penses, si no hagués estat, hagués estat flor d'un dia. Molt guapa, sí, molt guapa i tal, però no s'hagués mantingut i hagués lluitat. A més, ella lluitava contra tota la societat, no? Era molt treballadora i, de fet, com vos dic, tot això va començar un poc amb sessions de fotografia, li varen fer, primer ella feia feina a una fàbrica bèl·lica, i allà varen fer unes fotos i va cridar l'atenció, no? Però es veu que amb fotos, publicitat, va començar en certa manera, fins que va aconseguir contractes amb les grans productores cinematogràfiques de Hollywood. Va entrar a Fox, i van a fer 2 contractes de 6 mesos, però sortia qualque paperet, tal, feia una frase, però es veu que no va cridar l'atenció especialment. Això va ser més endavant. De fet, també va tenir diferents relacions, un altre amb un senyor que, tot d'una, va ser aquest. Era un senyor molt baixet, més baixet que ella, però ella, diuen que realment se va enamorar d'ell, i ell va ser qui li va dir: no, mira, és que tu exhumes sexualitat, o ets tan sexy que no fa falta que ho exageris, en certa manera. Tu ja basta, no? I això simplement de veure-la... Ella va anar a fer una prova a un lloc, no va cridar l'atenció, però sí va cridar l'atenció quan va sortir caminant, de la manera que tenia de caminar, no? Bé,
És d'aquella gent que no sap ni com ni per què, però ho té.
Per a sa càmera l'estima, no? Va aconseguir aquesta feina, i és vera, i és curiós, perquè Max Factor era una persona que feia feina pels estudis de Hollywood, i era com si fos un... Com se diu això? Un que te fa el teu estil.
Un estilista.
Un estilista, sí. Però va innovar amb el maquillatge i tal, i ell va ser qui la va tenyir de rossa. Li va donar aquesta imatge amb els cabells així...
Perquè era abans castanya, no?
Era castanya, tenia els cabells més llargs.
És veritat que castanya no cridava tant l'atenció.
No tant, la veritat.
És aquest ros, que ara és inconfusible i tan icònic seu...
Sí.
Que la fa tan exuberant, no?
Sí, li van canviar
perquè
el color.
Perquè castanya és vera que...
Que no crida, és guapa, però curiosa, tampoc tira... Tampoc te fa l'efecte guau, que diuen ara. Llavors li van canviar el maquillatge...
Molt ben dit, Mònica.
Li van canviar també el nom, no? Li van posar Marilyn per una actriu de Zayn 20, i Monroe perquè era el llinatge de Fredina, de sa mare. Llavors, sabeu també té una veu super sensual, molt delicada, susurrant, gairebé, però es veu que canta bé. Hi ha algunes cançons i algunes pel·lícules on la van doblar, però hi ha cançons on canta d'ella, on canta ella, i són les que sentim ara. També es veu que ella se va anar construint aquest personatge de Marilyn, no? Va anar sempre de bo somriure, tenia un somriure preciós, la veritat, i ella se va adaptar en aquest personatge que volien que fos en certa manera, no? Es verà que l'any 53 el Playboy, aquesta revista de Hugh Hefner, va comprar unes fotografies antigues d'ella. Ella ja havia fet pel·lícules, ja era coneguda. I eren unes fotos que ella s'havia fet nua per $50, que bé, no era molt de dobbers, però bueno, era un pot de dobbers, però molt poc, quan passava dificultats econòmiques. Aquestes fotos van sortir en el primer número d'Splay Boy, wow. Cosa que pareixia que havia... Ara tots heu fet una cara com que dient, ai, pobret, això segur que li va anar malament, però sembla que no li va anar tan malament perquè va reforçar aquesta idea, en certa manera, de mite i de superestrella del que havia hagut de fer, no?, per arribar a Bonera. Era una època diferent, no sé si ara ho entendríem així o no, però és vera que ella, després de fer algunes pel·lícules, fins i tot fer una pel·lícula amb John Huston, va voler deixar-ho tot un any i mig per estudiar més per ser actriu. I va anar a l'Actors Studio, on hi havia un matrimoni, que eren lo més de lo més en aquell moment, i va començar a fer mètode, no? Ser actriu de mètode, que vol dir, en certa manera, que és a dir, tu no interpretes el paper d'un altre, sinó que l'altre... tu ets l'altre, és com en Resines. És tal vegada el millor exemple que he trobat, que ell fa de si mateix, és a dir, no fa d'un altre, se fa ell mateix i adapta el paper a lo que és ell, no? I és el que ella va fer després, no? Convertir-se en, no en una persona que actua, sinó en ella.
Això només ho poden fer els icònics, no?
La veritat és que sí.
Perquè, és que clar, són tan, tan icònics que no ets a pof posar a fer un altre paper, perquè ningú s'ho creurà.
No, és vera, això és vera. Ella, a més, va voler triar papers bons, és vera que la indústria te feia fer tal paper, però ella va arribar també a renegociar els contractes de manera que deia, molt bé, faré una pel·lícula cada any amb tu, però podré fer també altres pel·lícules, i fins i tot va crear la seva pròpia productora. Això era una cosa supernovadosa, perquè que no totes ho podien fer. De fet, la companyia en la que ella estava se va arruïnar produint Cleopatra, que feia en Elizabeth Taylor, i una altra pel·lícula que feia en Marilyn. Però ella se va trobar que en Marilyn, és a dir, que en Elizabeth Taylor li feien molt més cas que no ella. La tractaven més com una estrella. I d'ella sempre se deia...
Com una actriu.
Sí, que sempre arribava tard, que tenia problemes, que s'automedicava, que un dia estava contenta i l'altre estava trista. Però és vera que en Arthur Miller, que és un escriptor que se va casar amb ella, se va enamorar molt d'ella, ella va trobar, clar, sent una persona intel·ligent que s'enamorés d'ella, és a dir, se van com a trobar, ell va veure... va veure que era molt més que no s'imatge exterior, i van tenir una història de molt guapa. Llegien, parlaven de llibres, Dostoyevsky, Tolstoy, Walt Whitman, és a dir, tenien un nivell bastant alt. De fet, ella va quedar fascinada, també se varen casar, i ell sempre li parlava de lo important que ella era, de lo molt més que era, que no només imatge, però li va escriure un guió d'una pel·lícula per ella, de Misfits, que se va traduir com a Vides rebels. I en aquesta pel·lícula ella va quedar molt decebuda, perquè la va fer dona objecte, tonta, rossa, molt planera, i ella va
just dir... Just som el que em mirava, no?
Clar, i va dir, però realment això és el que veus que jo som, és a dir, pareixia que
la
li havia de donar
eterna,
un
no?
paper bo, profund, on sortís de tot això. I també és molt important la part còmica que ella tenia, perquè ella fa de rossa, tonteta, però realment ho fa, però no ho és a dir, també se nota en sa forma d'interpretar-ho, que ho dona a entendre, però que així com reacciona, uh-huh. com contesta, no ho és, no? És uh-huh. aquesta imatge. Amb en Arthur Miller, clar, no va anar bé. A més, ella va patir un parell d'avortaments naturals, en la qual cosa també se la va criticar. Mira, no ets bona per sa mare.
És que estava absolutament jutjadíssima.
Jutjadíssima.
Estereotipidíssima. Tots els mals de ses dones, ella era el símbol, no?
Total.
Està depressiva, està loca, exacte. Té canvis d'humor, sí. No es pot quedar embarassada, és que es culpa tot. Seva, tot,
tot es culpa
ella.
Seva, exacte.
Rosa i da tonta, tot.
Fins i tot hi ha una pel·lícula que varen anar a rodar i que el director anava cada vespre al casino i se gastava $10,000 jugant i els perdia. Això va fer que finalment s'hagués gastat els doblers de sa pel·lícula i, per no dir-ho als estudis que havia passat això, el que valen fer va ser donar-li sa culpa a ella, de dir que sempre arribava tard, que no sé què, que sempre havien de repetir, o sigui, horrible, no? Després es verà que va patir aquesta part personal dels avortaments, molt trista, però després també se va casar una altra vegada amb en Joe DiMaggio, que era un boxejador molt famós també en aquell temps i que també s'havia enamorat molt d'ella. És vera que tampoc va anar molt bé i després va passar allò amb en Kennedy. És vera que també se va dir que no només s'havia enrotllat amb en Kennedy, sinó també amb el seu germà després, i que entre germans hi va haver gelosies, hi va haver problemes, i que per això, i perquè ella tenia informació privilegiada d'uns fets que havien de passar políticament, se la van llevar del mig i van fer com si fos un suïcidi. Però, clar, no s'ha pogut demostrar. És una època en la que hi havia moltes conspiracions, però és vera que aquesta intoxicació aguda per barbitúrics, clar, això és forensic, això és com és. Però hi havia contradiccions horàries, testimonis incompatibles, ella que no tenia gens de ganes de morir perquè tenia molt de projectes, i també dubtes entre presència i absència de persones que varen veure que sí, que no, que varen entrar, etc. Però... bé, va morir molt jove, 36 anys, que ho trobo una passada. Hi ha una escena en el seu funeral que també va ser relativament petit, i qui se va encarregar de tot va ser en Joe DiMaggio, el seu exmarit, el darrer. De fet, durant 20 anys, després de sa mort d'ella, en DiMaggio va fer arribar flors regularment a la seva tomba. Tres vegades per setmana, durant molt de temps, no se va tornar a casar mai, i va quedar com a penjat i enamorat. Ella continua viva, de fet Andy Warhol també la va immortalitzar. Bé, ara parlarem també d'altres referències, però tenia aquesta mescla d'èxit però amb vulnerabilitat, molta solitud. Bé, tu, Inés, també te volia demanar, tu que has fet programes a la tele també, no t'ha passat a vegades que fas el programa o tal i llavors te'n vas a casa teva al vespre, tota sola, amb el cotxe, i te quedes com a... te pega com un buidor...
Jo l'entenc, en Marilyn, no? És que...
No t'ha passat això? No, però és vera que a vegades una persona tan popular on...
M'encanta aquesta comparativa que acaba de treure en Mònica Borràs de sa butxaca.
Però és vera, a sa pel·lícula The Wall, de Pink Floyd, també aquesta solitud immensa de l'artista al qual milions o milers de persones veneren, volen tocar, volen conèixer, pensen estar enamorats de tot, i llavors aquella persona se'n va tota sola en el llit, no pot confiar en ningú. Jo què sé, és una situació molt difícil.
Sí, el silenci de quedar tot sol després d'aquesta adrenalina deu ser...
terrible. De fet, va ser una de les primeres influencers, abans dels influencers actuals.
Mira, és que jo pensava ara en Naitana, que ha dit públicament que pateix depressió.
Naitana Sánchez Gijón.
No, és el cantant adolescent. Bé, adolescent, joveneta.
Saps, en un altre temps.
Ja no
jo pensava,
adolescent.
Naitana Sánchez Gijón, si té aquest lot, 15 anys més jove que ella, com
no,
pot estar
trista, no?
No,
però vull dir que és una persona de molt d'èxit, diran de ses cantants pop més exitoses d'Espanya ara mateix.
I té depressió. Doncs pues mira, i també ha tingut els lots que no li han anat bé.
Sí, però ara està bé,
Sí, en Marilyn és vera que hi ha la pel·lícula seva, un biopic, sí, que protagonitza Ana de Armas,
sí,
blond, que xerra, sobretot tracta el tema de la depressió i com va molt malament tota la fama i tot el que li passava, perquè era desgràcia, rere desgràcia, una passada.
Sí, ara que parles d'això, hi ha 2.000 documentals de Marilyn, però és vera que alguns són d'enguany, que s'han estrenat ara fa poc, coincidint amb aquest centenari del seu naixement, l'1 de juny del 1926. De fet, una d'elles se diu Marilyn Monroe, una dona compromesa, una mujer comprometida. Està dirigida per dues germanes, Clara i Julia Cooperberg. Se pot veure a Movistar, és una hora de pel·lícula, i se centra sobretot en sa part femenina, feminista, com a dona intel·ligent, que tal vegada no se veia, i està bé, està, podeu veure a Movistar Plus. Després, a Radio Televisió Espanyola, també altres documentals que ara estan promocionant, Descubriendo a Marilyn, Una chica de ensueño, La creación de Marilyn Monroe, a sa plataforma, que se pot veure de franc, i també hi ha un altre, que és El misterio de Marilyn Monroe, Les cintes inèdites, que és un documental d'Emma Cooper, una realitzadora que analitza un poc la seva mort a través d'entrevistes de persones pròximes a elles, i que se pot veure a Netflix. Mm-hmm. Però per repassar dos minuts, mm-hmm, un parell de coses més, imatges icòniques d'ella, recordeu aquesta imatge
vestit
blanc,
mm-hmm,
que li vola, no? Perquè surt el vapor o s'aire del metro, mm-hmm, que és icònica, hi havia centenars o milers de persones mirant aquesta imatge, ella així tot amb molta naturalitat. També es veu que altres pel·lícules com aquesta música que escoltam ara, dues d'elles, aquesta de Los Caballeros Las Prefieren Rubias, on cantava allò de Diamonds Are a Girl's Best Friend, mm-hmm, que després de Madonna va recrear, va fer com una versió també imitant el videoclip en el qual ella baixa unes escales i tot això. També hi havia aquesta altra pel·lícula, Como casarse con un millonario. Se diu també que en aquesta pel·lícula ella actuava, hi havia altres companyes, actrius, que en acabar estaven rebentades, se n'anaven a geure, però ella repassava, estudiava, perquè a vegades returava i volia ser perfecta. En aquest sentit. I res, simplement recordar-vos que podeu recuperar totes aquestes pel·lícules, mm-hmm, en les quals ella surt, una de les importants també, com Faldas y a lo Loco.
Mm-hmm. Ah, sí.
O una altra imatge també, que és mítica aquesta que comentaves abans, de Andy Warhol, que la va convertir en icona del postmodernisme. És a dir, amb aquesta imatge que sona, que és mítica, dels quatre quadrats amb diferents coloraines en la seva cara.
Mm-hmm. Efectivament.
Exactament.
Sí. És una icona en si mateixa.
Mm-hmm. Sí, probablement en tema de l'època de ser star system de Hollywood, on les estrelles eren més que simples actors, mm-hmm, i actrius, elles s'exponents més gros que hi haurà en tota la història, probablement.
Absolutament.
Tot
i així han celebrat el seu centenari, el naixement del centenari de Marilyn Monroe, i també hem de celebrar que avui és el programa 400 de Xiu-Xiu!
Tres ràdios, entreteniment.
Que estat sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
Programa 400 de Xiu-Xiu, per favor.
Molt bé, per favor. Una aplaudiment per aquest 4è any programa.
Molts anys! Moltes felicitats!
A la una, a les dues i a les tres...
400!
Happy birthday!
Però heu de cantar la Marilyn.
Vinga, Mònica, tu.
Va, Mònica.
Happy birthday.
Ara hauríem de revoltar, escoll de nines.
Ets la nostra Marilyn.
Molt bé.
Happy birthday, dear...
Xiu-xius. Xiu-xius.
Mònica Borràs, quin consell m'ho dones com a mestre de la ràdio, com a programa 400, perquè en tinguem 400 més?
Que vos dugueu molt bé i que cada dia sigui un dia nou amb molta il·lusió.
Que bé. És que se nota quan les persones se duen bé.
Sí,
se nota. I quan no se duen bé també se nota.
Se nota molt i no és agradable.
No és gens agradable.
Ai, per favor.
A veure, però històricament hi ha programes...
Per sort, no és escàs.
D'àmbit nacional, que se senties i que no se començava a dur bé, i al final ja...
Sí, ja no ho he dit per ningú en concret.
Teniu oïda, teniu oïda.
Se fa millor feina si te dus bé.
Vinga, una mica de concurs de cine.
Vinga.
Molt bé.
Què passa? M'ha fet molta gràcia, ara, que estàs enèrgica. Molt bé, pel·lícules, pel·lícules.
Home, programa 400.
Aquesta
no
es va estrenar... Aquesta es va estrenar l'any 2008 i tot gira al voltant d'unes noces. Molt bé. Hi ha moltes pel·lícules envers noces.
Que fàcil. Bé. En Jordi ja la sap.
Jo també.
Bé, per què? Perquè va anant de més fàcil a més complicat.
Vinga.
Segona pista. Una jove està a punt de casar-se i convida tres homes.
Ja se van tots.
Ja, perdona, és que era molt fàcil,
era
aquesta.
Fàcil.
Bé, pista musical.
971-13-99-00. Si la sabeu, telefoneu i guanyareu...
Una visita guiada pels estudis d'Ivetra Ràdio a càrrec de Jordi Suárez i Inés Mateu. Molt bé, pista musical. A l'inrevés.
No ho sé, tu, 13-99-00. És tan fàcil.
Està bé fer-la fàcil, també, un
sí.
dia.
Sí. La celebració de la boda es converteix en una excusa per remoure el passat, a retrobar antics amors i cantar-ho absolutament tot. Sí. Vaig tenir tres possibles pares i els he convidat a tots. Ai. Aquesta és una frase mítica.
Mare
no
meva.
Encara, que no
mare meva, que fàcil.
Sí. A veure, és que en Jordi ho ha apuntat en majúscula. I, efectivament, senyores i senyores, ho deim a la vegada, la una...
No la cantam.
Va, tres, anem fora música. Tres, dos, un...
Mamma mia! Here I go again.
Molt bé. Tots endavant.
Sí. Molt bé, aquesta no la sabreu, d'acord? Aquesta no la sabreu.
Vinga.
Oh, sí, no ho sé, més pel·lícules, va, endavant. Aquesta va d'un home que en teoria és perfecte.
Què? Torna a començar, torna a començar. Va d'un home que què?
Que en teoria és perfecte, d'acord? I ja se sap, quan qualcú pareix massa perfecte, fa rabieta.
Aquest home és perfecte.
És perfecte i fa rabieta. Hi ha una celebració preparada. Avui totes les pel·lícules són relatives a fets que a celebrar. A celebracions, d'acord? Perquè fem els 400 programes. Bueno, hi ha una celebració preparada amb amor, però amb una energia trampa mortal. Mortífera. Com si un molt d'anys pogués convertir-se en un interrogatori sense que ningú hagi demanat advocat. Advocat de missè, no de... per menjar.
Ni idea.
Gràcies. Molt bé, perdó. El protagonista és aquest tipus de persona que tothom estima, tothom admira i tothom voldria tenir prop. Cosa que és sospitosa. Molt bé, pista musical.
Ah, ja sé quina és.
Sí, molt bé.
Sí.
Molt bé. Un pastís d'aniversari que no sap si ve a celebrar una vida o a presenciar un judici popular.
A Mario, de Guillem Miró.
Exactament.
Ah. Cineasta d'aquí.
Ah, ja l'he vist.
Totalment.
Sí,
sí. Sí, aquí l'han vist tots.
Sí, sí, sí.
Ja, molt bé.
Que se va estrenar enguany.
Sí. Clar, ja me n'anava ja per Hollywood.
Clar, no, ja pensava que era perfecte físicament.
Ah.
No com a persona.
No, i de ser. Mira, escolta'm.
Del Mario, recordes d'ell?
No em diguis que m'has agafat el telèfon davant.
I demano,
és que perquè hem de posar pel·lícules de Hollywood i aquí tenim bon cine.
Ara
aquesta és a Filmin, Mario.
Bé, Cedrera, era impossible que ho sapiguéssiu, però deixem per un altre dia.
Molt bé, la guardam. Mònica Borràs, gràcies.
Gràcies, molt d'anys, enhorabona.
Gràcies. Enhorabona, companys.
Enhorabona
programa 400. Hem arribat en el xiu-xiu número 400 per 400 més. Tornant demà, de moment.
Si Déu vol.
Tornant demà, 401.
Exacte. 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 Ben sumat, Jordi.
I a vosaltres, gràcies per ser-hi.
Hola, bona sera.
Hola, què tal?
Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Melia deixa d'operar 15 hotels a Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa. Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen